El govern espanyol reconeix que la nova llei d'habitatge no ajudarà a baixar el preu del lloguer. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
L'endemà d'aprovar-se al Congrés dels Diputats la nova llei d'habitatge de l'Estat, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha reconegut aquest matí des de Barcelona que la nova norma no servirà per baixar el preu del lloguer. Ho ha dit aquest matí, com dèiem, durant una conferència que ha fet a la capital catalana davant un públic on hi havia representants de les patronals i el sector immobiliari. Aquí Sánchez ha defensat que la nova llei de vivenda impulsada pel PSOE i Unides Podem amb el suport d'Esquerra i de Bildu, entre d'altres, no atempta contra la propietat privada.
I a ningú se li escapa tampoc que amb aquesta llei no provocarem un desplom, no? Una caiguda, no?, estrepitosa dels preus de lloguer.
Aquestes declaracions van en la línia del que ja han anat advertint les entitats socials que treballen per la defensa de l'habitatge i que asseguraven durant les setmanes prèvies a l'aprovació, també, que la llei no serviria per contenir preus de lloguer. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
La ministra Sánchez ha fet aquestes declaracions en un acte que ha començat, per cert, amb la protesta de les entitats socials.
Un grup de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca han irromput dins de l'acte per protestar contra aquesta nova norma, i és que tant aquesta plataforma com altres col·lectius socials recriminen a l'executiu espanyol el poc impacte que tindrà la nova norma per contenir el preu dels lloguers.
Tot això en un dia en què s'ha confirmat que l'economia espanyola ha crescut mig punt aquest trimestre respecte als últims 3 mesos del 2022, però, en canvi, no hem vist gaire esperança amb les dades de la inflació. Els preus tornen a l'alça i la inflació torna a pujar.
L'índex de preus de consum, l'IPC, a tot l'estat ha trencat la dinàmica a la baixa que va apuntar aquest mes de març i ha repuntat 8 dècimes a l'abril, fins a arribar al 4,1%, segons l'indicador avançat avui, que ha avançat avui l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta d'una pujada de 8 dècimes d'aquesta taxa interanual, ja que al març aquesta variació va ser del 3,3%.
Ho detallarem de seguida. I mirant a Catalunya, aquest divendres s'acabava el termini que tenia el Parlament, com també Laura Borràs, per pronunciar-se sobre la possible retirada de l'escó a la líder de Junts. Recordem que està condemnada i inhabilitada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El Parlament diu a la Junta Electoral que no retira l'escó a Laura Borràs perquè la sentència del TSJ contra la presidenta suspesa de la cambra no és ferma, i diu que si ho fes seria una mesura innecessària i desproporcionada. De la seva banda, Laura Borràs denuncia a la Junta Electoral que la retirada de l'escó suposa una vulneració de drets perquè no es respectaria la presumpció d'innocència ni dels drets de participació política.
I avui també totes les mirades aquesta nit estaran ficades a Montjuïc. Ja només queden 7 hores per una altra de les fites musicals històriques que viurà la ciutat de Barcelona. A les 9 de la nit començaran a sonar des de l'estadi olímpic Lluís Companys les primeres notes de la guitarra de Bruce Springsteen. El Bosch fa aquesta nit el primer dels dos concerts de la capital catalana que serviran per obrir la gira europea.
El d'aquesta nit serà el 21è concert que fa el cantant nord-americà a la capital catalana. Els fans del cantant ja fa dies que fan cua per veure'l des de la primera fila. Diverses autoritats i personalitats com Barack Obama i Michelle Obama, Steven Spielberg i Tom Hanks s'han desplaçat fins a la capital catalana per veure'l.
Estarem pendents, de fet, aquí a l'informatiu d'aquesta visita dels Obama a Barcelona. De moment, a la família de l'expresident dels Estats Units ja se l'ha vist passejar per la ciutat i entrant, per exemple, al Museu d'Art Contemporani Mogo, que això està al centre de Barcelona, i ara fa uns minuts també s'ha vist el cotxe a prop de la Sagrada Família. Ja anirem en directe d'aquí uns minuts. Després, al bloc dels esports, us explicarem que Ousmane Dembélé i Frankie de Jong tornen a entrar en una convocatòria del Barça després de superar les seves lesions. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El francès i l'holandès estaran disponibles pel partit de demà a les 9 de la nit contra el Betis al Camp Nou. Qui no hi serà serà Sergi Roberto, que continua lesionat. Sergi Busquets torna a entrar a la convocatòria.
I a la Champions femenina ja s'han esgotat el primer pack d'entrades per poder anar a veure el Barça a la final que jugarà Eindhoven.
Sí, han volat totes les entrades que la UEFA va posar a la venda després que es classifiqués el Barça. N'hi havia 3.000. Ara, qui en vulgui, s'haurà d'esperar el 15 de maig per poder fer-se amb la resta.
I a l'hora de la cultura us parlarem de la figura de Salvador Seguí. Avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha inaugurat l'exposició que es fa al Palau Robert i que es diu Salvador Seguí, el noi del sucre.
Seguí esdevé un referent per la seva generació i després per totes les generacions posteriors que han continuat la lluita per aquests ideals, aquests sòlids i ferms ideals.
El president aragonès ha destacat la lluita de Salvador Seguí per les millores de les condicions laborals i també per ser república. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès ha posat en valor que fos un dels grans lluitadors per la jornada laboral de 8 hores i dels valors del catalanisme. Aquest any es compleix el centenari de l'assassinat d'en Salvador Seguí, més conegut com el noi del sucre, una de les figures capdals a l'hora d'entendre l'enfortiment del moviment obrer i del sindicalisme a Catalunya.
I avui, Springsteen a banda, acabarem el programa com cada divendres amb més música. La Mercè Mondello ens aproparà el més destacat de les estrenes musicals de la setmana, que avui, ja ho sabeu, encapçala Joan Dausà amb el seu tema Judit.
No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps que moriré.
A banda de Joan Dausà, també escoltarem part del nou disc de Renaldo i Clara i les noves cançons de Julieta i Blanca Paloma, que en cada setmana serà el final de l'informatiu, que comença ara i que fins a les 3 de la tarda us acompanyarà aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa, com cada dia, en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi. Bona tarda. La situació meteorològica marcada per les altes temperatures que pugen avui al voltant d'uns 2 graus a la costa i uns 3-4 graus a la resta del país. Esperem màximes a primeres hores de la tarda de fins a 34 graus en alguns punts de l'interior i de fins a 27 en alguns punts de la costa. Temperatures que demà encara poden pujar 1 o 2 graus i, per tant, parlaríem de màximes de 28 a 35 graus arreu del país, com si es tractés del mes de juliol o agost. Aquesta tarda augmenta els núvols en àrees de muntanya del nord, però en principi sense precipitacions. Demà sí que en tindrem. Començarà plovent a partir de mig matí i migdia, comarques al Pirineu, Prepirineu, i al llarg de la tarda les precipitacions s'extendran de nord cap a sud i escombraran tot el país, localment amb una certa intensitat. Diumenge es mantindria el risc d'arrossats a les comarques de Barcelona, Girona, Pirineu, a la resta nuvolositat variable a última hora entrada de la tramuntana, i de cara a dilluns baixen més les temperatures, es normalitzen plenament, no farà tanta calor, i també amb algun ruixat dispers cap a les comarques del terç nord de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Avui divendres, d'aquí poca estona, comença l'operació sortida pel pont del 1 de maig. Sapiguem quina és en aquest moment la situació a la xarxa viària de Catalunya. Des del Servei Català de Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs de moment no hi ha massa problemes de sortida. Sí que hi ha, cal destacar que l'autopista P7, a l'atur de Vilafranca, hi ha hagut un accident que ha hagut de tallar aquesta via en sentit nord, en sentit Barcelona. Ja s'ha reobert, però encara queden 4 o 5 quilòmetres de cua entre Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès en sentit nord. Destacar també aturades a la 73 entre la Llagosta i Montcada en direcció a Barcelona. Cues a la C58 a l'atura de Ripollet perquè està amb l'autopista P7 i en aquesta P7 a Barberà en tots dos sentits de la marxa. A la C17 també aturades a Parets del Vallès en tots dos sentits de la circulació i a les rondes cues intermitents en sentit Trinitat. De moment això és tot des de Secretaria de Trànsit. Molt bona tarda.
La ministra Raquel Sánchez reconeix ara que la nova llei d'habitatge que es va aprovar ahir al Congrés dels Diputats no servirà per rebaixar el preu dels lloguers. La responsable d'habitatge del govern de Pedro Sánchez ha defensat davant de patronals i d'empresaris del sector immobiliari que la nova norma Pera no va en contra dels propietaris.
Doncs Sánchez ha defensat que la nova norma impulsada pel PSOE i Unides Podem amb el suport d'Esquerra i Bildu no atenta contra aquesta propietat privada. La ministra ha celebrat l'aprovació d'aquesta nova llei d'habitatge i ha calmat els propietaris perquè assegura que la norma no abaratirà els lloguers.
Doncs que l'accés a l'habitatge per part de moltes persones que no tenien aquesta possibilitat, doncs es pugui exercir i que es pugui pagar un lloguer, però que sigui un lloguer raonable. Llavors, i a ningú se li escapa tampoc que amb aquesta llei no provocarem una caiguda, no?, estrepitosa dels preus de lloguer.
Justament la plataforma d'afectats per la hipoteca critica aquest punt. De fet, una desena de manifestants d'aquesta entitat a Barcelona ha irromput dins l'acte per protestar contra aquesta nova norma.
La nova llei deja aún muchos temas por resolver. Por enumerar algunos, no prohíbe los desahucios sin alternativa habitacional, ni garantiza realojos dignos. El tope de los alquileres incluido en la ley no va a impedir que de facto sigan incrementando las rentas.
Sobre la polèmica de les 120 llicències turístiques d'un bloc de pisos de l'Eixample de Barcelona a un gran propietari per ordre judicial, la ministra Sánchez ha assegurat que no coneixia el conflicte, però ha recordat que la competència de regular aquestes llicències és de la Generalitat i dels ajuntaments.
A tot això, l'economia al conjunt de l'Estat s'ha accelerat el primer trimestre de l'any 2023 i ha crescut mig punt respecte al trimestre anterior, fet que suposa una dècima més que l'augment registrat els darrers tres mesos de l'any passat. Això s'ha produït així gràcies a l'impuls de la inversió i també de les exportacions, encara que el consum de les llars es va desplomar un 1,3% i la despesa pública va baixar un 1,6%. Així ho indiquen les dades avançades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
En termes interanuals, el producte interior brut va avançar encara més i va créixer un 3,8%, 9 dècimes més que el 2,9% del trimestre anterior. A l'últim trimestre de l'any passat, el PIB va créixer un 0,2% respecte al trimestre precedent, segons dades definitives publicades avui. Això vol dir que el PIB de tot l'any 2022 va avançar fins al 5,5%, una xifra impulsada pel sector exterior, però continguda pels efectes de la inflació en la despesa de les famílies i una inversió també menor.
El govern espanyol ha defensat que aquestes dades demostren que el país ja ha assolit el nivell de PIB previ a la pandèmia, ho ha dit la vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Nadia Calviño.
El crecimiento económico y la creación de empleo se han acelerado en el primer trimestre del año. Prácticamente hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia y la ocupación se sitúa claramente por encima.
El ministeri liderat per Calviño destaca també la solidesa i resiliència de l'economia espanyola. D'altra banda, però, el que no porta gaires bones notícies aquest mes d'abril és la inflació. Per tant, els preus, l'índex de preus de consum trenca la dinàmica a la baixa del mes de març i creix 8 dècimes aquest mes, situant-se al 4,1%, quan el març era del 3,3%.
En canvi, la inflació subjacent, que és la que no té en compte ni l'energia ni els productes frescos, ha baixat 9 dècimes respecte al mes de març i se situa al 6,6%, encadenant dos mesos a la baixa. Així ho mostren les dades anticipades que ha publicat avui també l'Institut Nacional d'Estadística. Les dades per comunitats es publicaran d'aquí a unes setmanes, quan l'INE confirma aquestes dades. Recordem que aquestes dades sobre la inflació que us estem explicant avui són només previsions fetes per aquest organisme.
Estel migdia.
I l'altra notícia del dia, ho dèiem també a la portada, ens obliga a mirar avui els escenaris, perquè el cantant nord-americà Bruce Springsteen torna aquesta nit a Barcelona, 7 anys després de fer-hi l'últim concert. Aquesta nit és el tret de sortida a la gira europea de Springsteen amb la E Street Band. Ens ho explica avui excepcionalment al mig de l'informatiu l'Olma Giró. Bona tarda.
Bona tarda. Últims preparatius, de fet, a l'estadi olímpic Lluís Companys, on aquesta nit i diumenge actuarà Bruce Springsteen. Els fans catalans han creat una llista per entrar els primers al concert d'aquesta nit. A banda d'ells, però, la mirada també està posada, sobretot, en els famosos que han viatjat a Barcelona per assistir a aquest concert. Destaquen noms com el de l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, i l'exprimera dama, Michelle Obama, o també el del director i productor de cinema, Steven Spielberg.
I aquest matí, per cert, des del programa El Matí a Ràdio Estel, hem parlat amb el Jordi Bianchotto, periodista i crític musical i autor del llibre Bruce Springsteen a Espanya, que ha explicat com d'especial és Barcelona pel cantant. Els dos concerts a la capital catalana seran els únics que el Bos oferirà a l'estat espanyol.
Li agrada mostrar a gent del seu entorn el que representa ell i la seva obra i les seves cançons i els concerts a Europa. Hi ha un lloc d'Europa molt significatiu i agraït com és Barcelona, no? On sempre passen coses una mica inflamades, no? Comparat amb altres ciutats. No?
Segons el crític musical, Springsteen ve a Barcelona a donar-nos seguretat i refugi emocional i a dir-nos que tot torna a ser una mica com abans. Bianchotto ha detallat que la figura, l'obra i el missatge que transmet Bruce Springsteen té a veure amb l'idea de tirar endavant, de l'esperança i de la fe.
El periodista, però, no ha estat l'únic que ha parlat de Bruce Springsteen als micròfons de Ràdio Estel, i és que aquest matí també hem pogut entrevistar el president de Stone Pony, John Collett, que per si és la primera vegada que escolteu el nom, així és com es diu el club de fans oficial de Bruce Springsteen i la E Street Band a l'estat espanyol.
A veure, Xavi, per posar-nos en context, Colet ha anat ni més ni menys que a 284 concerts del Bosch. El millor per ell, però, va ser el del 2002 del Palau Sant Jordi. Veurem si els aquest cap de setmana ho superen. De moment, el que espera el president d'Estomponi és que els dos concerts superin les 3 hores i creu que sonarà la cançó protagonista de cada disc, però pensa que si sonés a River, una cançó que, recordem, el Bosch va dedicar a la seva germana i que coincideix amb la mort del seu nebot el passat 14 de febrer i que, de fet, doncs, el nebot també és el protagonista, doncs el president del club de fans creu que si sonés aquest de River seria un dels moments més emotius de la nit i potser de la història. El president del club de fans també està d'acord amb el que deia el periodista Jordi Bianchotto de la relació especial del Bosch amb Barcelona.
Tota la geografia espanyola, bueno, bàsicament, aviam, el gruix és aquí a Catalunya, no?
Val.
Perquè sempre, doncs, hem sigut, diguéssim, no és que siguem més fans que altres llocs, simplement, doncs, que el Bruce ha actuat també més cops aquí i sempre, doncs, ha sigut tradicionalment, doncs, com un amor especial, no?, entre els catalans i Bruce, no? Potser després de Catalunya també un lloc on estan completament bojos també és al País Basc. Allà també ho celebren molt i el Bruce també els ha fet concerts a Llobau, a Sant Sebastià, saps?
D'Estomponi a Nova Jersey és l'únic local del món on el Bruce Springsteen ha actuat més de 100 vegades i, de fet, el club de fans ja té més de 2.000 membres a tot l'estat espanyol.
I també, per cert, per aquí tots aquells que ja estigueu farts d'escoltar avui durant el dia també en aquesta emissora parlar de Bruce Springsteen, el president del club de fans del Bosch, us envia aquest missatge.
Hi ha gent que diu que els fans del Bruce són molt pesats, nosaltres. Som molt pesats, sí. perquè sempre estem amb el Bruce. Som a part de la família, el Bruce. És un bon parent, sempre forma part de la nostra família tota la vida. Hem cantat, hem ballat, hem plorat amb les seves cançons. Aviam, els fans del Bruce, més o menys, tots ja rondem 50 en amunt. I això doncs, ho hem viscut ja 30 anys totes les següents generacions. Llavors, si algú a la seva família té un fan de Bruce, ja sap de què parlo.
Jordi Colet ha deixat molt clar que l'últim concert de Bruce Springsteen serà quan ja hagi passat, que ell mai dirà aquesta és l'última gira.
I avui també Ràdio Estel s'ha pogut desplaçar fins a la cua que ja s'està formant en aquest concert a les portes de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, una cua que ja fa uns dies que dura.
I de fet hi ha anat la nostra companya Marta Harkic, que ha tingut el plaer de parlar amb el segon de la fila.
Migdia de molts nervis al voltant de l'Estadi Olímpic de Barcelona. Queden menys de 8 hores perquè arrenqui el primer dels dos concerts del Bosch a Barcelona i un dels grans temes de conversa entre els fans, uns 200 que seien i feien cua fora l'estadi, era precisament la primera cançó del concert. Entre els fans, un privilegiat, el segon de la llista, és el Jordi i té 7 anys.
M'encantaria que comencés amb el Cadillac Ranch.
Bruce Springsteen, que compta, ja ho sentiu, amb fans incondicionals de totes les edats i fans també il·lustres com Barack i Michelle Obama o el director Steven Spielberg. Tots ells són ja a la capital catalana.
Gràcies, Marta. I per cert, que per anar avui a escoltar el Bosch es recomana anar-hi amb transport públic i per això Transports Metropolitans de Barcelona reforça el servei d'autobusos que van a Montjuïc.
Tant avui com diumenge, entre 6:15 de la tarda i les 9 de la nit, es reforça la línia 150 de bus que comença el recorregut a Plaça Espanya i fa parada davant de l'Estadi Olímpic. També s'habilitaran tots dos dies serveis especials d'autobusos de baixada quan finalitzin els concerts a partir de 12:15 de la nit. Aquests busos faran el trajecte entre l'estadi i la Plaça d'Espanya, des d'on es podrà agafar el metro.
Gràcies, Olma. D'aquí una estona ens tornem a escoltar perquè ens expliquis la resta d'informació cultural del dia. I ara, com dèiem, en aquest concert, una de les estrelles que també hi serà, dels personatges que hi seran, és l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, que en aquests moments es troba visitant la Sagrada Família. Per tant, anem-hi en directe i tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda, Barack Obama, l'expresident dels Estats Units, acaba d'abandonar la Sagrada Família en una visita express, pràcticament uns 20 minuts que ha durat aquesta trobada dins per veure l'interior del temple. Ha fet una entrada de com si quasi vingués el rei Felip VI. Una gran comitiva de cotxes han arribat escoltats per la policia quan faltaven 10 minuts per les 2 del migdia. Ràpid i sense aturar per saludar, Barack Obama i la seva família han entrat per un accés secundari del temple pel carrer Mallorca. Desconec, en aquest cas, durant la visita hi ha estat el director de cinema Steven Spielberg, com si ho ha fet durant el matí. Moments abans hi ha hagut un ampli dispositiu policial que ara mateix ja s'ha acabat i que ha barrat el pas entre la zona del carrer Mallorca. Quan ha sortit Barack Obama sí que ha saludat les persones, els visitants, els turistes que s'havien aturat en el moment perquè hi havia màxima expectació en aquest moment i per tant, tot plegat ha sigut després que l'expresident dels Estats Units, juntament amb la seva família, hagin visitat el centre de la ciutat, el centre de la capital catalana, Melbourne, i també hagin visitat el Museu Mopo.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim ara carpeta política. El Parlament de Catalunya diu a la Junta Electoral Central que no retira l'escó a Laura Borràs perquè la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la presidenta suspesa de la cambra no és ferma. Diu que si ho fes seria una mesura innecessària i desproporcionada. Aquest divendres, recordem, s'acabava el termini que tenia tant el Parlament com també Laura Borràs per pronunciar-se sobre la possible retirada de l'escó a la líder de Junts.
En l'escrit al qual ha tingut accés Ràdio Estel, els lletrats expliquen a la Junta Electoral que la mesa del Parlament ja va suspendre els drets i els deures parlamentaris de la presidenta el 28 de juliol passat, quan es va obrir judici oral contra ella i complint així amb el que marca el reglament de la cambra, però que encara no se li pot retirar el seu dret a la representació política.
De la seva banda, Laura Borràs alega a la Junta Electoral que no poden retirar-li l'escó a un electe quan el procés electoral ja s'ha acabat i ja s'han pogut presentar a les eleccions. És per això que en l'escrit d'al·legacions, l'advocat de Borràs, Gonzalo Boye, rebutja que la Junta Electoral sigui competent per actuar en aquest cas.
Segons argumenta l'advocat de Borràs en aquest escrit, darrere de tot això hi ha un ànim d'apartar, diu, de forma il·legítima, independentistes dels seus càrrecs electes. En resum, Borràs considera que si la Junta li retira l'escó, li estarà vulnerant no només el dret a la presumpció d'innocència, sinó també el dret a la participació política, al sufragi passiu, el dret a la legalitat penal, a la tutela judicial efectiva, així com també a un procés amb totes les garanties i el dret a una segona instància penal.
I molta atenció aquest cap de setmana amb les altes temperatures que arriben aquest any més aviat del compte. Per això, aquest dijous s'ha activat el Pla de Prevenció a les Onades de Calor del Departament de Salut, un pla que s'ha avançat un mes i mig del previst a causa del canvi climàtic. El pla se sol engegar a mitjans de juny, però s'ha activat aquest dijous donades les condicions climàtiques d'aquest any, agreujades per la sequera. El conseller Manel Balcells ho justificava així.
Cal estar atents, en aquest sentit, doncs, tots els proveïdors sanitaris, tant hospitalaris com de primària, ja estan advertits i demà rebran les instruccions precises per fer tota la detecció dels pacients i les pacients bàsicament vulnerables, amb totes les recomanacions en el conjunt de la població.
El pla preveu vigilància meteorològica i recull de dades per alertar quan calgui el sistema de salut i els diferents actors relacionats amb les persones més vulnerables.
També inclou recomanacions a la població per evitar les conseqüències de les onades de calor. Les altes temperatures arriben en un cap de setmana llarg, ja que dilluns és festiu i, per tant, es preveu força mobilitat a la xarxa viària catalana.
I el Servei Català de Trànsit, per això, estima més de 400.000 desplaçaments de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquests tres dies.
1.200 agents dels Mossos d'Esquadra participaran en un dispositiu especial que començarà a les 3 de la tarda per reforçar la seguretat viària i també que inclourà 1.200 controls arreu del territori. Entre les 12 del migdia i la mitjanit del 1er de maig es calcula que retornaran a la zona d'afluència de la capital catalana 270.000 vehicles.
I coincidint amb aquest augment de motoristes que aprofiten el bon temps primaveral per fer sortides per carretera, els Mossos també i el Servei Català de Trànsit intensificaran a partir d'aquest dissabte els controls dirigits als motoristes.
L'objectiu és conscienciar-los i dissuadir-los de forma preventiva de les conductes de risc que tenen per tal de reduir els accidents on es veuen implicats. En els controls es desplegaran radars mòbils i també hi haurà patrullatge de paisà per detectar possibles infraccions dinàmiques. Durant aquest cap de setmana llarg s'han planificat més de 150 controls exclusius a motoristes. A més, la presència policial a la xarxa viària es veurà també reforçada amb les tasques de vigilància i control que farà el Servei Català de Trànsit amb un helicòpter.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
I al Delta de l'Ebre perilla la collita d'arròs d'aquest any. Avui ha començat la campanya més incerta que han hagut d'afrontar mai, i és que les comunitats de regants han començat a distribuir avui l'aigua, però amb la meitat del volum habitual i amb mesures inèdites fins ara.
Mesures com, per exemple, a la banda dreta del Delta, que regarà cada 10 dies i aleshores s'anirà tallant el rec. A la banda esquerra també hi haurà restriccions d'aigua en algunes zones amb recs alternatius. A més, es reutilitzarà l'aigua que va cap als desaigües, un recurs que diuen els pagesos sol estar salat i carregat de caragol poma. Toni Domingo, membre de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants Esquerra, diu que amb tot estan tristos.
Anar tot el dia soltada sempre és el dia més alegre i de més importància de l'any, i enguany tenim este aquest sentiment robat que entre contents i tristos, perquè serà una soltada típica completament. Tenim ara el canal en el 100% de la dotació, però sabem que d'aquí 4 dies ja ens tocarà baixar el 50% i llavors és quan començarà realment la lluita i haurem de demostrar la capacitat de resposta que tenim a la comunitat.
A més, des del Delta alerten també que si al mes de juliol o agost baixen encara més les reserves del pantà de Mequinensa, es podria tancar totalment el rec i això posaria en perill tota la plantació d'arròs. El sector arrossaire critica la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que els hagin comunicat aquestes mesures a darrera hora, de que no disposaran d'aquesta aigua usual, per tant, ja que d'haver-ho sabut, molts pagesos no haurien preparat les terres per plantar-hi arròs.
Canviem de qüestió. Disminueix el nombre d'alumnes que cursen l'assignatura de religió a les escoles de tot l'Estat, sobretot en els centres privats, que ha disminuït un 3,5% per davant del 2,5% menys d'alumnes que trien aquesta assignatura a l'escola pública. En total, aquest curs, més de 3,1 milions d'alumnes espanyols han optat per estudiar religió catòlica.
En un comunicat, la Conferència Episcopal Espanyola atribueix aquest descens en part a la implantació de la LOMLOE, educació infantil i als cursos imparells d'educació primària i secundària, també batxillerat. Segons els bisbes espanyols, els retards en l'aprovació dels nous ensenyaments per algunes administracions educatives van provocar incertesa i desinformació a l'inici del curs. Tot i el descens, la Conferència Episcopal celebra que hi hagi més de 3 milions d'estudiants que es decanten per cursar religió.
També us expliquem que els psicòlegs alerten que les autolesions es comencen a normalitzar entre els adolescents. Ho ha explicat la psicòloga clínica especialista en prevenció del suïcidi, Immaculada Elvira, en el Congrés de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials.
Elvira també adverteix de l'augment de les conductes suïcides i del ciberassetjament com un dels factors de risc principals. També el president de l'Associació Francesc Pere Andreu ha parlat d'aquest augment d'addiccions a les pantalles en general des de la pandèmia, sobretot al joc online i també a les apostes.
La pandèmia ha sigut un element clau per afavorir el que són aquest tipus d'addiccions perquè es fan des de la casa, o sigui, no tens de sortir. Tot el que comporti una pantalla ens ha significat un augment molt, molt, molt considerable.
D'altra banda, els psicòlegs també avisen que les addiccions a les pantalles entre els joves han augmentat, com a les compres compulsives, el sexe compulsiu, els videojocs o l'addicció a les xarxes socials i, sobretot, com dèiem, el joc online.
I el Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona ha convocat una manifestació per a demà dissabte per denunciar l'abandonament institucional de l'Ajuntament a les víctimes d'agressions sexuals que van passar al Centre Comercial Màgic.
Les entitats lamenten que, en aquest cas, encara cal depurar responsabilitats i reclamen la dimissió de la gerència del Centre Comercial, la cancel·lació del contracte amb l'empresa de seguretat o el cessament també del comandament dels Mossos d'Esquadra que ha dirigit tota la investigació.
I encara dos punts més. Tots els grups municipals representats al ple de l'Ajuntament de Barcelona han decidit atorgar la medalla d'or de la ciutat al cambrer Juan Ballén, que va ser, recordem, el propietari de l'històric bar Pinotxo del Mercat de la Boqueria. Ballén va morir a mitjans d'aquest mes d'abril.
Tots els partits hi han dedicat paraules d'afecte i n'han destacat sobretot l'estima per Barcelona, la personalitat carismàtica, l'esforç davant d'un negoci durant 80 anys i la seva imatge de referent del Mercat de la Boqueria. A banda de Ballén, el consistori també ha distingit amb medalla d'honor a la ginecòloga Helena Carreras, la periodista Julia Otero o la sociòloga Marina Subirats, també altres entitats com Aura Fundació i la Federació d'Ateneus de Catalunya.
I acabem a Terrassa, on la Policia Nacional ha desmantellat una plantació de marihuana i ha detingut a 3 persones acusades de pertinença a grup criminal i de delictes contra la salut pública.
La investigació policial va començar després de rebre una denúncia anònima que alertava sobre l'existència d'una nau industrial que podia tenir a l'interior una gran plantació de marihuana. La policia va poder comprovar que tenia la llum punxada. A més, la instal·lació disposava d'un sofisticat sistema per evitar la fugida d'olors. A l'interior de la nau es va localitzar un total de 1.600 plantes de marihuana en fase final de creixement, amb un pes de prop de 300 quilos. També es van intervenir 3.500 euros en efectiu.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. You want me, I want you, baby. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Dues i 31 minuts, continuem a l'Estel migdia. Obrim avui la plana local i comarcal a Vilobí d'Onyar, on l'Ajuntament s'oposa a la ubicació triada pel Ministeri de Transports per ubicar la futura estació del tren d'alta velocitat que s'ha de construir en aquest municipi perquè afecta a una desena d'habitatges.
En un comunicat, l'Ajuntament de Vilobí diu que és una vergonya que el Ministeri opti per aquesta opció, que diu és la més traumàtica, i que hi ha altres alternatives que no afecten directament els habitatges. També lamenten que l'opció triada, diuen, és la menys respectuosa amb el medi ambient, basant-se només en criteris socioeconòmics. El Ministeri de Transports va treure informació pública aquest projecte al març, aquest estudi informatiu d'aquesta estació, i el Consell Història ja treballa per presentar-hi al·legacions al projecte amb una opció alternativa que no afecti, diuen, a cap habitatge. Se situaria a l'est de les vies i es desplaçaria 140 metres al sud.
I la falta de pluges i la situació de sequera que viu Catalunya ha fet que diverses poblacions hagin recuperat processons que invoquen aquest fenomen meteorològic. Peralada és una d'aquestes poblacions. A la població gironina habitualment treu al carrer el Sant Crist Negre per la processó dels Dolors, però ara, després de més de 80 anys sense fer-ho, el treu també per demanar que plogui.
Un dels membres de l'entitat de portadors del Sant Crist Negre, Joan Vigues, explica que els ha arribat, que es va celebrar la darrera vegada als anys 40, però que no queda ningú al poble que ho recordi.
La gent del poble s'ha anat comentant, fa molts anys s'ha anat dient sempre, si no plou traurem el Sant Crist fins la Creu del Relliquer, no? I no s'ha fet mai, que del nostre record no s'ha fet mai. Sí que l'última vegada documentada és del 1816, però no hi ha res més escrit. Sí que diuen que potser als anys 1930-1940 doncs es va treure, però la gent no se'n recorda.
Vigues assegura que es tracta d'un acte de fe i que, si no funciona, tampoc han molestat a ningú. De fet, només una hora abans que comencés aquest acte i després de setmanes sense veure ni gota d'aigua, van caure quatre gotes en aquest municipi.
I a Sant Pere Pescador, la institució altempordanesa per a la defensa i estudi de la natura denuncia 2 anys d'inacció per part de les administracions per aturar les activitats il·legals que s'estarien fent des de l'any 2021 al Fluvià Marina d'aquest municipi.
L'entitat ecologista assegura que el promotor del Fluvià Nàutic ha eliminat el dret de pas pel camí del Juncar i fa activitats sense permís, com ara un aparcament, un càmping i amarraments que ofereixen a través de la seva pàgina web. Els ecologistes recorden que el Fluvià Nàutic té classificació de sòl no urbanitzable d'acord amb una sentència que va publicar el TSJ el 2009 i el Suprem el 2012 i que forma, per tant, part d'aquest sòl de protecció territorial del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, però també està inclosa a la xarxa Natura 2000 i, per tant, aquestes activitats no s'hi poden desenvolupar.
I anem ara cap a Palamós, on han tirat endavant un nou programa formatiu per garantir el relleu generacional dels pescadors que hi ha en aquesta ciutat. Els participants podran treballar durant la temporada d'estiu amb un contracte remunerat.
I és que la pesca al Baix Empordà té molts reptes oberts, però el més significatiu és garantir la continuïtat del sector. Per aconseguir-ho, la Generalitat, el Consell Comarcal i també la Confraria de Pescadors de Palamós treballen perquè hi hagi aquest relleu generacional fent aquestes pràctiques. Es tracta d'un curs que combina la teoria amb la pràctica amb l'objectiu de facilitar l'ingrés al sector per tots aquells joves que vulguin dedicar-se a la pesca. El distintiu d'aquest curs és que ha estat tutoritzat i acompanyat per tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà i que al llarg del curs també faran aquestes pràctiques. A més, tots els participants del curs podran treballar amb un contracte remunerat en una de les embarcacions de Palamós durant la temporada d'estiu.
I tornem cap a l'Alt Empordà, concretament cap a Figueres, que avui enceta les fires i festes de la Santa Creu amb una nova vaga dels treballadors que s'encarreguen de recollir les escombraries. L'aturada ha començat avui a les 6 del matí i s'allargarà de forma indefinida fins que no assoleixin un acord amb l'empresa.
Entre els serveis mínims acordats hi ha la neteja de centres hospitalaris, escoles, amb menjador escolar i també dels recintes on s'hi fan aquestes fires. La recollida orgànica es farà cada 48 hores i el paper i vidre cada 72. Els sindicats convocants reclamen, com us vam explicar aquí l'estem migdia l'altre dia, un conveni unitari que englobi els treballadors de la recollida d'escombraries, els de la neteja viària i també els de l'enllumenat. Des de l'Ajuntament de Figueres, però, argumenten que això no és possible perquè els treballadors són de dues empreses diferents i que una d'elles, de fet, acaba de donar llum verda al seu propi conveni.
Gràcies, Pere. Bon cap de setmana. 2:35. Informació esportiva. Comencem parlant de la Lliga de Futbol, perquè aquest cap de setmana el líder té l'oportunitat d'ampliar distància respecte al segon classificat. El Barça rep a casa la visita del Betis a les 9 de la nit.
Sí, aquest partit es jugarà demà. Abans, però, haurà de perdre el Madrid a casa contra l'Almeria, fet poc probable. Pel que fa al partit de demà, que serà l'últim al Camp Nou del mític jugador del Betis, Joaquín, després d'anunciar que penja les botes, l'entrenador blaugrana Xavi ha confirmat el retorn de Dembélé i d'Andreas Christensen.
Ell està amb molt bones sensacions, està molt animat, està feliç i veurem demà si l'utilitzem des d'inici o com a revulsiu, o veurem. Però molt bona notícia, tant ell com Andreas tornen i bueno, és una notícia molt important per nosaltres, dos jugadors molt importants.
Xavi també tindrà a disposició Sergio Busquets, que ha complert sanció. Qui no hi serà? Serà Sergi Roberto, que continua lesionat. En la roda de premsa prèvia al partit, a Xavi li han preguntat si se li fa llarg estar a 11 punts del Madrid.
A mi no se m'està fent llarg anar a 12 i a 11 i a 13 punts del Madrid. A mi el que se'm feia llarg era l'any passat haver d'anar pel segon lloc. Això sí que se'm feia llarg a mi. Ara, quan veus la classificació, a mi no se'm fa llarga. Estem per guanyar la Lliga. Jo m'ho estic passant de meravella.
I també li han preguntat si anirà al concert d'aquesta nit de Bruce Springsteen, i això és el que ha dit.
Lo de Bruce me gustaría ir, pero no tengo entradas. Si me las consigues.
Per tant, Xavi no hi serà avui, però sí en el partit de demà, que començarà a les 9 de la nit.
Aquest partit de demà es viurà al Camp Nou, escenari on ahir es va viure l'últim partit de Champions i on el Barça femení ha aconseguit fer història classificant-se per tercera vegada consecutiva en una final.
Les blaugrana ahir van empatar contra el Chelsea, però no en van tenir prou per passar l'eliminatòria perquè van fer bo el resultat del partit de l'anada, que va acabar amb l'únic gol de Graham Hansen, que va anar al fons de la xarxa. Ahir també va marcar la Noruega, una de les jugadores més infravalorades de l'equip, però que sempre acaba sent determinant. Per aquesta final, les blaugrana encara no saben quin rival les espera, perquè sortirà del partit que s'ha de jugar dilluns entre l'Arsenal i el Wolfsburg. Tot i així, el que saben les de Jonathan Giraldo és que no viatjaran soles, perquè l'aficionat voldrà viure el que ahir prometia Aitana després del partit.
L'any passat va ser molt bonic, desplaçament de l'afició, moltes persones a Torí. No vam poder donar la Lliga de Campions, de Campiones en aquest cas. Per mi, personalment, va ser el més trist de tot, doncs, veure tota l'afició volcada amb nosaltres i que nosaltres no responguéssim bé aquell dia. Aquest any, vull dir, jo personalment els vull donar la Champions i anem a per ella.
Aquest migdia s'ha comunicat que el primer paquet d'entrades de la zona del Barça s'ha exhaurit. Aquesta final es juga al PSV Stadium i només té capacitat per 35.000 espectadors. I ja s'han venut les primeres 3.000 entrades que es van posar a la venda. Aquestes entrades, que valien 15 euros i no discriminaven entre socis i no socis, estan ubicades a la zona de gol. Qui s'hagi quedat sense i vulgui anar al partit s'haurà d'esperar el dilluns 15 de maig, que és quan es torna a obrir la venda al públic en general.
I un altre partit decisiu que es va jugar ahir va ser el Villarreal Espanyol a l'Estadi de la Ceràmica, un partit que deixa amb l'aigua al coll els blanquiblaus.
Els pericos es van avançar, després els van empatar, després perdien 2-1, després van empatar i finalment va acabar 4-2. L'Espanyol continua sense sumar i continua encallat cada vegada més a la zona perillosa. Ara el proper rival dels blanquiblaus serà el Getafe, que té nou entrenador. Després de fer fora Quique Sánchez Flórez, sonava com a substitut el nom de Bordalás, però finalment la banqueta serà dirigida pel director esportiu Rubén Reyes. Aquest partit es jugarà diumenge a 6:45 de la tarda a l'RCD Stadium. Pel que fa al Girona, els blanqui i vermells juguen dilluns, que és festiu, contra el Sevilla a 9:00 PM.
I encara un apunt més de futbol, perquè el Catalunya-Mali del proper 8 de juny es jugarà a Lleida.
La Federació Catalana ha anunciat que el camp d'esports serà l'escenari del retorn de la selecció catalana absoluta, un partit que significarà el comiat de Bojan Krkić com a jugador de futbol professional. L'últim partit de la selecció catalana es va jugar l'any passat contra Jamaica, Montilivi va acabar 0-6, i ara, per primera vegada, es jugarà a la capital de la Terra Ferma.
I en poliesportiu a l'Eurolliga de bàsquet, la imatge lamentable i vergonyosa que va donar ahir tant el Real Madrid com el Partizan de Belgrat en el segon partit de play-off d'Eurolliga ha donat la volta al món.
Ahir, al Wizzing Center, es jugava un Madrid-Partizan de Belgrat que es va donar per acabat abans d'hora per una baralla entre els jugadors de tots dos equips. El partit va acabar 80-95. Els blancs anaven perdent de 15 a falta d'un minut i 40 segons. I en una jugada on estava atacant el Partizan, Sergi Llull li fa una falta força dura a Panther del Partizan, que li dona un cop i a partir d'aquest cop es desencadena la baralla. I a Bussi, el del Madrid, agradeix l'ex del Barça, Dante Exum, amb una acció que semblava que fos un combat de judo, el va agafar pel coll i el va tirar a terra al mig de la pista. I a Bussell ha fet un post a Instagram aquest migdia dient que lamenta profundament el seu comportament en el partit d'ahir, diu que el bàsquet és una qüestió d'esportivitat i amistat, també diu les més sinceres disculpes al Partizan, amb el que sempre ha tingut bona relació, i també demana disculpes a Exum i a la seva família, al club i a l'afició. D'altra banda, Sergi Llull també ha demanat disculpes a través de Twitter, lamentant el seu comportament, i ha dit que el que va passar ahir no hauria d'haver passat mai en una pista de bàsquet. Diu que assumeix la seva responsabilitat per la dura falta que va fer, que va ser la que va desencadenar tot, i ha demanat també disculpes a l'aficionat del bàsquet. I un altre jugador del Madrid que s'ha disculpat ha estat Rudi Fernández, que ho va fer després del partit en roda de premsa.
Tenemos que pedir perdón a nuestros aficionados, a creo que todo el baloncesto, aficionados del baloncesto. En estas situaciones, como las pulsaciones, a veces hay errores y hoy es uno de ellos.
I com quedarà la cosa? Doncs l'Eurolliga ha donat 24 hores per comunicar les sancions, de manera que durant aquest divendres es faran públiques. El proper partit es juga dimarts a Belgrat, on es preveu que sigui força calent.
I avui és el torn del Barça, que torna a jugar al Palau contra els Salguiris.
Aquest serà el segon partit de la sèrie. El que es va jugar dimecres, el Barça se'l va emportar amb una diferència de 22 i a les 8 del vespre té una altra oportunitat per fer-ho.
I encara en bàsquet, el Manresa ha anunciat avui que Matías Tas es desvincula de l'equip.
L'estonià va arribar al novembre i des d'aleshores només ha jugat 7 partits de Lliga. Després, ja no va entrar en els plans de l'equip. Només ha jugat 13 minuts i pico i ha fet 3,6 punts, 2 rebots i 3,1 de valoració.
I continuem la informació esportiva parlant d'hoquei patins, perquè la samarreta del jugador amb més títols de tota la història del Barça es penjarà al Palau Blaugrana el proper 14 de maig.
El dorsal número 1 d'Aitore Gurrola retirarà després del primer partit de quarts de final del play-off d'hoquei Lliga. El Pop, tal i com se'l coneix en el món de l'hoquei, ha guanyat 78 títols, entre ells 21 lligues, 11 copes d'Europa i 11 de continentals, i té el rècord d'imbatibilitat a l'hoquei Lliga amb 230 minuts i 38 segons sense encaixar cap gol. A més, també ha guanyat 2 europeus i 2 copes de les nacions amb la selecció espanyola. La seva samarreta estarà penjada al Palau a partir del 14 de maig al costat del 21 de l'altre jugador d'hoquei Beto Borregán i altres esportistes com Xavier O'Callaghan, Enric Mastit, Víctor Tomàs, Juan Carlos Navarro, Roberto Dueñas o Epi.
I acabem els esports parlant de tenis, perquè avui debuta Carlos Alcaraz al Masters 1000 de Madrid. El murcià ho farà contra el finlandès Rosborg.
El segon millor tenista del món jugarà a partir de les 4 de la tarda i ho farà per una plaça als 16ens de final a les 5. Hi haurà duel espanyol entre Alejandro Davidovich i Albert Ramos. I a 9:45 del vespre, Roberto Carballés s'enfrontarà a l'alemany Alexander Zverev. Qui s'ha plantat a tercera ronda ha estat Jaume Munar, que ha passat a l'eliminatòria després que el seu contrincant, l'holandès Taylor Griekspoor, s'hagués retirat per una lesió al turmell dret.
Gràcies, Anna. Bon cap de setmana. 15 minuts per tancar el programa. Abans, informació cultural. Informació cultural. Abans, Josep, hem avançat una part amb l'Olma Giró sobre el concert de Bruce Springsteen.
No parlarem més amb Bruce.
No en parlarem més, us ho prometem. Les actrius Candela Peña i Pilar Castro ja són en plena forma al Teatre Borràs, on aquests dies representen Contradicciones, una història que explica com cada vegada més les empreses es posen a la vida dels seus treballadors.
I, de fet, el magazín de Ràdio Estel ha pogut parlar amb elles i les dues intèrprets han estat d'acord i han reconegut que el públic riu amb el que expliquen, però que a elles els incomoda perquè expliquen una realitat molt crua.
Sí, porque teníamos mucha resistencia ideológica y de todo a entrar y habitar a esas dos señoras, ¿no? Tanto por una cosa como para por la otra, porque tú te colocas delante de esos dos personajes y ninguno de los dos es lo que debería ser, ¿no? No es lo sano, ni un sistema sano, ni un tipo de trabajador sano. Entonces
es una relación perversa y sadomasoquista. Entonces, sí. Tanto hacer una como el otro está mal.
A Contradicciones, Castro fa de responsable d'una empresa i Penya de treballadora. I pels interessats, que sapigueu que els dimecres, quan acaben l'obra, fan un col·loqui amb la participació del públic assistent.
Doncs ja sabeu, tothom cap al Teatre Borràs a veure aquesta obra de Candela Penya, Contradicciones. Avui també us portem més plans culturals, concretament al Palau Robert s'ha inaugurat l'exposició de Salvador Seguí, conegut com el Noi del Sucre, que va ser una de les figures més destacades de l'anarcosindicalisme de principis del segle XX a Catalunya. Va ser secretari general de la CNT entre el 1918 i el 1923.
Seguí formava part d'una família de classe obrera i va començar a treballar de pintor quan era molt jove. Se l'anomenava com el Noi del Sucre perquè va treballar durant un breu període de temps a una fàbrica de sucre i molt aviat ja es va relacionar amb el moviment obrer català. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha inaugurat l'exposició posant en valor la figura de Seguí per lluitar pels drets laborals de les persones treballadores i també per voler acabar amb la monarquia.
Seguí esdevé un referent per la seva generació i després per totes les generacions posteriors que han continuat la lluita per aquests ideals, aquests sòlids i ferms ideals. I aquesta lluita ha tingut també doncs, conseqüències i ha tingut, sobretot, èxits.
Amb aquesta mostra, la Generalitat commemora així el centenari de la mort de Seguí, de l'assassinat de Seguí, que va ser assassinat a Barcelona el 1923, juntament amb Francesc Comas. Els autors del crim no van ser mai detinguts, però...
I com ja sabeu, en aquest programa sempre trobem l'excusa per posar música, a banda de la que s'ha escoltat durant tota la setmana del Bruce. Avui, els de Tietz, que també, mira, han anat sonant durant la setmana, eh? Però avui està justificat, perquè són els artistes més escoltats a Spotify dels que hi han publicat la meitat del seu repertori en català. Els de Mataró tenen més de 470.000 oients mensuals.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cocti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar.
Perquè els de Tietz han fet el sorpasso a Charango i Auques Grasses. Déu-n'hi-do, que fins ara eren els catalans més escoltats de la plataforma.
Què et sembla?
Quin pack, eh?
El pòdium perfecte.
No,
vinga,
no,
va.
No opinaré.
Millor. L'èxit fulgurant en Casa Luita, el segon disc dels de Tietz, Epic Solete, ha incrementat, evidentment, exponencialment les seves escoltes fins a col·locar-se en el lloc més privilegiat d'aquesta llista, on hi ha Buós en quarta posició i Zo en cinquena. Tot i que els de Tietz són els artistes amb més oients, amb més d'un 50% del repertori en català, com deies, el duet, però, continua estant lluny, de fet, molt lluny de les xifres que aconsegueixen els artistes més escoltats, en aquest cas, en la categoria d'artistes que han publicat almenys una cançó en català, i en aquest apartat hi trobem grans noms com són els de Rosalia, Batgial i Nil Moliner.
I música enrere, deixem-la, perquè avui tenim moltes ganes de parlar-vos d'una iniciativa que busca apropar la cultura popular als més petits. I per fer-ho hem d'anar fins a Campdevànol, perquè el seu ajuntament sembla ser que ha trobat una nova fórmula, que és dissenyar i pintar capgrossos a l'escola.
Campdevànol fins ara només tenia dos gegants, però ara incorporaran 21 capgrossos nous que representen diferents personatges de l'imaginari col·lectiu català, com per exemple són la Castanyera, el Drac de Sant Jordi o la Vella Quaresma, i també personatges del món local d'aquest municipi del Ripollès, com els Gorgs del Torrent de la Cabana, la Pobia i l'Hereu, o un sanitari de l'Hospital del Poble. Tots els nous personatges s'han escollit per votar popular i s'han creat amb l'ajuda de l'empresa especialitzada en fer gegants i capgrossos que es diu Ventura i Hosta de Navata. Aquests dies els alumnes de cicle mitjà i també de cicle superior de l'Escola Pirineu els estan pintant i ja estan preparats. Escoltem en Tiago, que és un dels alumnes que s'ha encarregat de posar color a les noves figures.
M'ha agradat molt el taller perquè hem fet capgrossos i hem pintat. Nosaltres hem fet el pastor, que jo he pintat la cara i els cabells. M'ha agradat molt. I jo tinc moltes ganes perquè, bueno, perquè l'he pintat i ho he fet amb esforç. Tindria ganes de posar-me'l.
Ara bé, tot i que ja estiguin pintats, la inauguració es farà els dies 10 i 11 de juny, que en aquest cas aprofiten la celebració de la Festa Major Infantil de Campdevànol.
Mira, i si no, quan els tinguin fets, també podran anar a un bonic poble de la vila de la comarca del Garraf.
No. Qui s'ho hagués imaginat? Si algú escolta aquest programa sovint, no es pot arribar a pensar que parles del Garraf. Així,
que es diu Cubelles, que es diu Cubelles, i que fan també una magnífica trobada de bèsties infantils i de capgrossos infantils. Quan els tinguin fets, poden anar cap allà. Exacte. I no deixem de cultura gegantera de banda avui, perquè aquest cap de setmana a Badalona els seus gegants, que són l'Anastasi i la Maria, que per cert aquest any fan 165 anys, estrenaran una nova imatge amb nous vestits.
I estarà a la plaça de la Vila amb un gran espectacle que començarà a les 9 del vespre. Les noves vestidures són obra de Pau Fernández i transportaran, diuen els gegants badalonins, els orígens del que representen. Ell com un conseller medieval del Consell de Cent de Barcelona i ella, la Maria, com una dama vuitcentista. A més, aquests dies també hi ha una exposició que repassa aquests 165 anys d'història dels gegants de Badalona al Museu de la Ciutat.
Doncs tots cap a Badalona. Mira, i avui una notícia que em fa molta il·lusió explicar, perquè en sóc un gran fan. S'ha descobert la primera novel·la que va escriure Manuel Vázquez Montalbán i que fins ara ha estat oculta entre el seu arxiu. S'ha trobat en una caixa. L'editorial Navona té previst publicar-la aquesta tardor.
I, de fet, just en una caixa, en concret s'ha trobat en els documents que la dona de l'escriptor va donar a la Biblioteca de Catalunya quan Montalbán va morir. Llavors, anant buscant l'han trobada. Es tracta, en aquest cas, d'un manuscrit amb màquina, a tres tintes i ple de correccions del mateix autor. El més sorprenent de tot és que aquest text va ser presentat al Premi Biblioteca Breve a principis dels anys 60, però no va guanyar i ningú en va saber res més, ni se'n va parlar, tampoc els seus familiars. El descobriment, en aquest cas, l'ha fet el professor universitari José Colmeiro, que explica que la novel·la té un component autobiogràfic, i és que el seu protagonista és un escriptor que acaba de sortir de la presó i que té problemes per adaptar-se a la nova vida, Xavi.
Doncs, mira, moltes ganes de veure publicada aquesta novel·la a la tardor, que coincidirà, si no vaig equivocat, amb el 20è aniversari de la mort de Manuel Vázquez Montalbán. Gràcies, Olma, bon cap de setmana. Ens retrobem dimarts.
Anava a dir fins dilluns, no. Fins dimarts, bon pont.
Divendres, i això vol dir que toca repassar estrenes musicals. Mercè Mondelo, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui una de les grans estrenes, l'escoltàvem al començar aquest informatiu, és la de Joan Dausà.
No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps que moria per tu.
Gran estrena, perquè no és una cançó qualsevol, exacta, és molt esperada, i a més, aquest nou tema, Judit, és la continuació de la cançó que el va fer popularment conegut a Joan Dausà, en Jo Mai Mai, i per celebrar que precisament aquesta cançó fa 10 anys, el que fa el cantant és recuperar el personatge de la Judit i planteja què passaria si al cap de 10 anys ella, el seu amor platònic, li demana de quedar. Una història que, recordem, a banda d'aparèixer a la cançó del cantant, va quedar materialitzada a la gran pantalla gràcies a Barcelona Nit d'Estiu, i que ara recupera també en aquest videoclip amb l'actriu Sara Espígol. Per cert, que aquesta cançó no arriba sola, Dausà ha publicat Jo Mai Mai 10 anys, que és un EP on també hi trobem una versió renovada.
Les coses tontes i subtils, un menjar exquisit, vull provar aquest vi. Qui vol cafè, hi ha gintònics també, i juguem al joc d'aquelles nits d'estiu. No parleu tan fort que la nena dorm. I l'Héctor diu, jo mai, mai he desitjat fer un petó.
Bueno, molt esperadíssim aquest nou tema de Dausà. Has vist el videoclip o no?
Sí, deixa aquest final obert, no?
Sí, sí, i tant. Bueno, esa, és que arreu deia perquè, a banda de les que comentàvem, no, que hi sortia l'actriu Sara Spiegel i tal, i surt gent coneguda d'aquesta casa.
Ah,
tenim,
sí?
Aquest videoclip. Sí,
i surt gent coneguda? Jo no he vist a ningú.
Surt gent coneguda, te l'has creuat sortint de l'estudi.
Olma Giró?
Olma Giró, la podeu trobar al videoclip.
Home, ens heu de dir el minutatge.
De Joan Dausà. Quan surt un grup de gent, per allà, el que passa que la gent de la ràdio, clar, no li posa cara, evidentment, però bé.
Surt com a secundària, no?, en aquest... Molt bé.
Protagonista doncs, secundària d'aquest videoclip. Digues, digues.
Qui vulgui sentir aquesta nova versió en directe i també la inèdita, aquesta Judit, ho podrà fer el 5 de maig a les escales de la Catedral de Girona. Mm. Això sí, sí, ja teniu entrades, perquè en cas que no, estan exaurides. Això sí, el que podreu és anar a algun altre concert de la gira dels 10 anys del Jo Mai Mai, que comença avui i que passarà pel Grec, al Festival de Cap Roig o per Andorra.
I una altra de les estrenes de casa nostra és el nou disc de Renaldo i Clara.
Aquest El riu és una de les 9 cançons que conformen La boca aigua, el quart àlbum de Renaldo i Clara, un disc que explica tots els estats de l'amor amb aquest pop lluminós que tant els caracteritza i agrada tant a Xavi Toscano.
Sí, he de dir que encara no l'he escoltat, avui no he tingut temps d'escoltar-lo, però aquesta que sona que has portat ara m'agrada molt més que la primera que vam presentar, que també vam posar en aquesta secció, que crec que es deia El Globus, em sona.
Sí, correcte.
Que vaig dir, hòstia, sona molt diferent a la Renaldo i Clara dels inicis, doncs t'he de dir que, mira, que millora bastant amb aquesta cançó.
I aquí els tens, el Renaldo i Clara de sempre, aquest projecte liderat per Clara Vinyals, que serà el 5 de maig a l'Ambassat, el 13 a Vic, el 8 de juliol al Cruïlla o el 21 de juliol al Tingladu de Vilanova i les Geltrú.
I, evidentment, no ens en perdrem algun segur d'aquests concerts que hi anirem aquest estiu. Qui també publica disc avui, Mercè, és Niña Pastori. Yo me voy pa...
Bona nit, que diu al final d'aquest vers que sentíem a Niña Pastori, que després de 5 anys sense treure noves cançons publica Camino, un disc que es diu així perquè homenatja precisament el seu camí, on diu que ha recollit més flors que pedres i del qual se sent molt orgullosa. Això és Bon dia, i és una rumba que dedica a la ciutat de Barcelona, una ciutat que estima i que diu que li ha donat molt i l'ha respectat molt des del principi de la seva carrera. I tot i que el títol és en català, a la lletra només l'escoltem en castellà i amb algun bon dia ara sentíem tímid o bona nit. També, de totes formes, ja sabem que la cantant és capaç de cantar en català, perquè
sí,
ja ho va
dir,
fer a la Marató.
Que havia escoltat alguna
per
cançó.
Tant, no seria la primera vegada si ho fes.
I una altra estrena musical que ens arriba avui divendres és la de Julieta.
És un dels noms de la música urbana del moment.
Descobriment recent, aquest, el de Julieta.
Recordem que aquest any ha estat guardonada amb el Premi Enderroca a millor disc revelació i a millor disc de cançó d'autor gràcies a Ni llum ni lluna, aquest segon disc que, per cert, va venir a presentar aquí, a la Caravana, a Ràdio Hostel, i ara publica la primera part d'un tercer treball. Jo no ho havia vist molt, això de publicar els discos per episodis. Sí, per senzills, no, però per capítols molt estrany.
No, en forma de la música urbana, també.
Exacte, sí,
innoven,
sí.
Innoven això.
Innoven també amb la manera. Només 4 cançons, d'entre les quals hi trobem aquest Digue'm el que sents, que ho he de dir, hi ha una errada molt gran al nom.
Correcte.
Hi ha una falta d'ortografia al títol, que no he pogut superar, però bé, ens quedem amb la melodia, que sí que ens agrada.
Sí, la música urbana no s'ha caracteritzat mai per escriure bé les lletres, per tant, ja va en funció de l'estil. I encara una última novetat per acabar avui l'Estel Migdia és la de Blanca Paloma.
Ay, verá mi niño mío. Avui es publica Eurovision Song Contest Liverpool 2023, que és un àlbum que recopila les 37 cançons que s'interpretaran al Festival d'Eurovisió del 9 al 13 de maig, i com no podia ser d'una altra manera, hi trobem aquest EAEA de Blanca Paloma, que representarà Espanya i que precisament avui la cantant també estrena un altre senzill a pocs dies de debutar en el Festival d'Eurovisió. Això és Plumes de Nàcar, no és la cançó amb la que representarà Eurovisió, però la cantant aprofita aquesta embranzida que ara té tots els focus posats en ella per presentar aquesta cançó que va avançar ja al Benidorm Fest, però que ara publica de manera oficial.
Molt bé, Mercè, gràcies per aquestes estrenes musicals un divendres més.
A vosaltres.
Retrobem la setmana que ve. Bon cap de setmana. I a tots vostès també, nosaltres ho deixem aquí. Tornem, recordeu, dimarts al punt de les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. La producció hem tingut a Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Que vagi bé el cap de setmana. Ara fins la 6 s'hi posa Joan Trias amb el seu equip i la caravana. Adéu-siau.